I ara tot està per fer. Serem un sol crit a la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Què tal? Benvinguts. Aquí Francesc Garriga. S'acaba el 6 de juliol i ja la tenim aquí, l'auditoria del Barça Gate. I la cosa ha sortit bastant bé per la junta directiva del Barça. Així ens ho han venut. No hi ha corrupció i no hi ha difamació. Aquest ha estat el missatge enviat pel club. Que no hi ha corrupció és una gran notícia. Allò de algú va ficar la mà a la caixa era gravíssim i era molt necessari que l'auditoria ho negués. Així ha estat. Ara bé, que no hi ha difamació no és cert, perquè els tuits i els posts van existir. Una altra cosa és que el club no ho va ordenar, o com a mínim no hi ha cap prova per determinar-ho. Això diu l'auditoria. Fantàstic. Ara el que cal preguntar-se, però, és si, tot i no ser-ne l'instigador, al club li sembla bé que a través d'una empresa a la qual pagava per controlar xarxes socials s'insultés jugadors, rivals i periodistes. Bona nit, són les 11. Això és el club.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Dotze i un minut, en directe a Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, la nit de l'auditoria, però la nit que hi ha futbol, la nit que hi ha partits en joc i la nit que tinc la Laia Tudel. Bona nit.
Bona nit.
Que ha estat un dia intens avui, en tots els sentits, vull dir que sí. tenim tema avui.
Sí, 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 per fi la tenim aquí, l'auditoria, per fi.
Res, al final només han passat 5 mesos, no?, des del febrer, finals de febrer. Te'n recordes, abans, la prèvia del Nàpols, ja en parlàvem, de que sí. Havia de sortir, sí, calentita, sí, sí, calentita, sí. Doncs bé, hem tingut el forn uns dies, allò, per treure-la. L'Arbusà crec que també el tinc, perquè hi ha hagut un partit en joc, el Llevant Reial Societat, empat a 1, i un altre que està en joc a primera divisió, Arbusà.
El Sevilla-Eibar, amb empat a 0, una primera part sense massa història, ara el descans, encara no ha començat aquesta segona part, el Sevilla seria quart amb 58 punts, l'Eibar 15 amb 36, ara 7 per sobre del descens.
I escolta una cosa, a segona, el Girona, com sempre, no pot guanyar dos partits seguits, perquè crec que està prohibit per els estatuts del club, és a dir, han de guanyar un i empatar, guanyar i perdre, però guanyar dos de seguits no es pot. Avui ha empatat, en parlarem amb el Solà, però és aquesta cosa tan estranya de segona que ja pots perdre 25 partits que el Girona avui retallarà punts respecte a l'ascens directe.
Sí, perquè el Rayo està guanyant al camp del Saragossa 1-3 i, per tant, faria bo l'empat avui al Molinón. S'ha avançat el Saragossa al minut 5 de partit, però el Rayo ha empatat abans del descans i ha fet el segon i el tercer 4 minuts. Ara fa pocs minuts, poc després de la mitja part. Per tant, compte que aquesta derrota del Saragossa faria que el Girona estigués ara mateix a 5 punts de l'ascens directe.
Ara, aquell empat amb el Racing, que ja és de segona B, fills meus, amb aquests dos punts de més, la cosa seria molt diferent. Bé, l'Arbusà, pendent del que hi ha en joc, i avui és dilluns, tenim dos col·laboradors que ja són fixos els dilluns. Formen part del mobiliari humà dels dilluns d'aquest programa. No sé si això de mobiliari humà existeix. Antoni Bassas, bona nit.
Bona nit, Francesc.
Ramon Besa, bona nit.
Bona nit.
Com esteu?
Repassant papers.
Home, es nota que és final de temporada, ja.
Està costant, sí. Tot plegat.
Sí. Sí.
Doncs avui hem tingut una notícia grossa, perquè ahir va guanyar el Barça molt bé, i en parlarem, i ens agrada parlar d'un Barça que ens fa somriure. Després hi ha àrbitres, i Madrid, i bars, i coses. Però avui, i ara ens ho explicarà la Laia, ha sortit l'auditoria. El Barça Gate ja té conclusions i hi ha una mica de tot. Laia Tudel, avui, aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, s'ha avançat i a la tarda el club ho ha fet oficial. Tenim resultat de l'auditoria i conclusions.
Sí, unes conclusions que ara mateix repassarem, Però abans, d'on ve tot això, eh? Ara ho dèiem. Del 17 de febrer va ser el dia que la SER va explicar que el Barça hauria contractat una empresa que gestionava comptes de xarxes socials que publicaven, resumint i ràpid, missatges contra jugadors del Barça. Tres dies després, el Barça, la Junta del Barça, decideix encarregar una auditoria externa a Pricewaterhouse per investigar què passa amb tots aquests contractes. Han estat 4 mesos investigant, 4 mesos i mig. Cert que hi ha hagut una crisi del coronavirus i una aturada de país pel mig, per això segurament s'ha fet tot més llarg. Explica l'empresa que en aquest temps han tingut accés total a totes les fonts, han interrogat vicepresidents del Barça, exvicepresidents, han requisat ordinadors i telèfons, i amb tot això han escrit un document d'unes 300 pàgines amb unes conclusions de 5 pàgines que avui el Barça ha presentat, que, com deies, hem avançat al matí a Catalunya Ràdio, i que hem de dir que aquestes conclusions majoritàriament són favorables als interessos de la Junta. Per què? Doncs, d'entrada, per dues idees. Una, perquè aquesta auditoria descarta que el Barça encarregués a Nystream crear continguts que insultessin o malparlessin de jugadors del club, ni tampoc d'altres persones de l'entorn, com exentrenadors com Guardiola, expresidents com Laporta, o precandidats com Víctor Font. Això és una de les idees principals d'aquestes conclusions. I l'altra, perquè dèiem també majoritàriament favorable als interessos de la Junta, perquè aquesta auditoria el que confirma és que no va haver-hi corrupció, que ningú va posar la mà a la caixa. Per tant, això, diríem, són les millors idees, sobretot pels interessos de la Junta i per tots els socis, evidentment, que recull aquesta auditoria.
Això és una bona notícia, sobretot la part de la corrupció, perquè era, de tot era el més greu, que algú hagués pogut fotre la mà a la caixa, com va insinuar, no va insinuar, ho va dir directament Emili Rousseau a l'hora de dimitir. Bé, i a partir d'ara què? Què ha dit el Barça que farà?
Sí, espera, que acabo amb les conclusions, perquè
majoritàriament.
Però hi ha més coses, perquè és cert que confirmen aquestes conclusions que tant el president com Jaume Masferrer com els directius estaven al cas de la contractació d'aquesta empresa, que feia un servei de monitoratge per fer uns determinats comptes de Facebook. De fet, és un dels primers documents que publica la SER. Això, segons l'auditoria, doncs, estaven al cas, tant els directius com el president. En canvi, segons Price, no han trobat cap tipus de relació entre el club i un dossier que també va publicar la SER, en què suposadament s'explicava una estratègia a seguir per xarxes per desprestigiar el precandidat Víctor Font. Aspectes no tan favorables, serien més qüestions econòmiques, tot i que hem dit, important, que no va haver-hi corrupció. Tot i així, l'auditoria sí que discuteix el preu pagat pels serveis. El Barça va pagar més o menys 1 milió d'euros el primer any pels serveis, uns 900.000 euros el segon any. Price marca el preu de mercat d'aquests serveis entre uns 650.000 i 1.200.000, per tant seria dins d'aquest ventall. Ara bé, quan valora o quan ha valorat tot el que hauria fet aquesta empresa pel Barça, ho valora inferior, uns 600.000 euros. Per tant, aquí hi hauria com una diferència negativa pel Barça. I després sí que confirma disfuncions en la manera de fer els contractes. Tot allò que es va explicar, que el que es feien era fraccionar els contractes en menys de 200.000 perquè evitar els controls, bàsicament l'aprovació, i que no hagués de passar per junta directiva, doncs això sí que... Sí, aquí sí que ho recull en les conclusions. I un nom, una persona que queda, o la persona que queda més assenyalada en aquesta investigació, és Jaume Masferrer, el director, el que era el director de l'àrea de presidència, la mà dreta de Bartomeu. Va ser també una de les primeres decisions que va prendre la Junta del Barça, va ser doncs cessar-lo de les seves funcions i càrrecs. Segons l'auditoria, Masferrer era la persona de contacte entre el Barça i Nystream, era la persona que supervisava, encarregava i gestionava tota la feina d'aquesta empresa.
No només això, sinó que alguns executius van llegir alguns dels informes que arribaven a Jaume Masferrer i li van qüestionar que aquesta feina fos la que havia de fer l'empresa a la que estaven pagant. Això és important perquè hem escoltat Vives dir que no hi ha hagut difamació i que no s'ha fet res. Bé, hi havia coneixement del Barça. En tot cas, tinc en línia, Laia, un representant del Barça. Digue'm cap on va el Barça per poder-li també preguntar en quin camí ara agafa aquesta qüestió.
Bé, el que ha dit el Barça, el que ha anunciat avui, d'entrada, és que, com que hem dit, que falta ja un decalatge, hi ha una qüestió de diners que d'uns serveis que no hauria fet aquesta empresa, doncs que, evidentment, es demanaran els serveis valorats amb aquesta diferència perquè els faci a favor del Barça. Ha anunciat accions legals contra les persones que hagin fet acusacions falses després de totes aquestes informacions i que hagin perjudicat la imatge del Barça, i també ha explicat que mantenen aquesta suspensió de funcions i càrrec de Jaume Masferrer.
Tinc en línia Romà Gómez Ponti, que és el responsable dels serveis jurídics del Barça. Senyor Gómez Ponti, bona nit.
Hola, bona nit.
Ha sortit tot com vostè esperava?
Home, jo soc l'advocat del club i puc entendre o puc analitzar qüestions de legalitat en quant als serveis que es van contractar, en quant al projecte que es va contractar. De tot l'altre, doncs, he anat seguint, clar, evidentment he estat implicat en l'anàlisi d'investigació i ha sortit el que tenia que sortir, més que el que jo esperava que sortís.
En tot cas, fa una valoració positiva del resultat final d'aquesta auditoria?
Mira, sincerament, a mi el que més m'hagués agradat és que ens haguessin dit, aquesta auditoria hagués dit que tot estava immaculat, que s'havien seguit, tots els camins que tenien que seguir-se. No és el cas, no han dit això. En qualsevol cas sí que les qüestions o les imputacions més greus que s'havien fet arrel d'això han quedat bastant contundentment desmentides, en el sentit de dir que no ha hagut cap episodi de corrupció ni aprofitament econòmic per part de ningú del club en funció d'això, que el valor dels serveis contractats s'ajustava al valor de mercat, que no ha hagut des del club directiva i, per supost, executius del club, ninguna directriu en el sentit d'implementar pues, campanyes difamatòries envers ningú, cosa que, evidentment, això no està ben fet, o en el cas que estàs fent no estaria ben fet. Vull dir, aquestes qüestions, que eren les qüestions fonamentals des del meu punt de vista, des del punt de vista jurídic, perquè eren les més greus, diguéssim, pues, home, han quedat desmentides. Altres coses que no m'han agradat, però forma diu el que diu i és objectiu perquè ha tingut accés a la documentació que han requerit, doncs home, és el que comentàveu ara mateix, no? El tema dels procediments que sempre són millorables i es podien haver fet d'una manera més correcta, però a la vegada també constatava el coneixement de la Junta Directiva sobre el projecte en qüestió.
D'una d'aquestes qüestions, que també és molt important, perquè va ser de les que més enrenou va generar, les directrius o no que el Barça, ara parlo a la prèvia, hauria o no hauria donat aquesta empresa per mal parlar de periodistes, però sobretot de futbolistes o de gent de l'entorn del Barça. Aquest informe el que diu és que no s'ha pogut trobar, o que no s'ha tingut cap indici que es pugui evidenciar que s'han donat directrius. Això és el mateix que dir no s'han donat directrius?
És que un informe de forensic no et dirà de forma contundent no s'han donat directrius.
És a dir, per arribar a aquesta conclusió, en quin material s'ha basat? Entenc que en correus electrònics i en qüestions de documentals.
S'han basat en un accés il·limitat a totes les fonts d'informació del club que han pogut reclamar. I, a més, a l'accés als ordinadors, telèfons i tablets personals de 4 executius del club.
Però si hi ha hagut trucades de telèfon, això, evidentment, no pot quedar registrat el contingut de la trucada.
Bueno, no. Existirà la trucada, però no sé que si algú l'hagi gravat. No.
Bé, sí, com sigui, el que sí que diu aquest informe, com bé vostè diu, és que no hi ha indici que el club donés directrius. El que sí que hi ha és proves que els informes que parlen de comptes d'aquesta empresa que difamen futbolistes, els informes aquests sí que els té el senyor Masferrer, que fins i tot, diu, els senyors Graell i Grau li manifesten la seva disconformitat al senyor Masferrer. És a dir, el club sabia que hi havia comptes vinculats a aquesta empresa que estaven difamant a gent del club i de fora del club.
Això no ho diu l'informe. Lamento contradir-te, però no diu això l'informe. L'informe, les conclusions diuen, no, diuen que es van monitoritzar determinades comptes que les especifiquen, en concret hi ha 5 comptes que especifica, certament, és veritat, això és així, val?
Sí.
I en quant a l'oposició o a la manifestació que fa el senyor Graell, cap de marca del club, i sobretot el CEO del club, no parla en concret de lo que seria el desenvolupament d'aquestes converses. Parla del sentit que se li dona en els informes que s'envien, no pas de les converses.
Sí, però vull dir que veuen això i presenten alguna mena de queixa, no? Diu, sobre su contenido.
Respecte del contenido de l'informe, no del no directrius ni continguts de les converses que monitoritzen aquest informe.
Solicitándole... Però quan diu solicitándole su modificación...
Respecte a l'estructura dels informes. Perquè consideraven que quedava tant a l'Òscar Grau com al Guillem Graell, cap de marca, repeteixo, el CEO i el cap de marca, van considerar en aquell moment que el contingut de l'estructura que es donava aquest informe podia quedar, diguéssim, fora de les instruccions o dels requeriments tècnics que s'havien donat en aquell moment.
En el següent punt diu que el Barça sí que és coneixedor de l'existència d'aquests perfils amb la intenció de redireccionar el focus de conversa.
Uh-huh.
Aquest focus de conversa què és?
el focus de conversa ja, no sé si està inclòs a les conclusions finals, o si hi ha alguna esmena, alguna frase de les conclusions finals que parlava de que els focus de conversa s'adreçaven sempre o s'intentaven redireccionar cap al sentit positiu envers la marca del Futbol Club Barcelona i el personal o persones envoltades del Futbol Club Barcelona, en sentit positiu, que és el que la llei permet. El que no permet la llei és difamar, evidentment, com vosaltres dieu, amb bon criteri.
Bé, en tot cas, el que sí que es fa des del Barça, per tant, és dir, aquests comptes de Twitter o de Facebook, perdó, han d'anar en positiu.
Han d'anar en positiu.
És a dir, que el club sap que aquests comptes van en negatiu.
Jo, el contingut dels comptes, sí que et dic que no l'he analitzat, i l'únic que analitzo és el que diu l'informe referit a l'estructura dels informes, no del contingut de les converses. Això sí que ho puc afirmar perquè és el que jo he pogut, diguéssim, veure quan a la conclusió de Pricewaterhouse em refereixo. Perquè com podràs comprendre, la investigació no l'he fet jo.
No.
No seria procedent.
No, i les conclusions són clares i ens quedem sobretot amb el que no hi ha hagut aquesta corrupció, que era segurament l'acusació més greu de totes les que hi havia.
No, però jo també m'agradaria trencar una llança a favor de la feina que han fet els mitjans de comunicació, A veure, greu és tot. No ens hem d'anar amb embuts aquí, O sigui, no, ja ho he dit a la roda de premsa. A mi m'agradaria deixar clar que tant a la Junta Directiva com al Comitè Executiu del Club, com al propi CEO, com en el meu cas, com a cap de serveis jurídics, no vull despistar els nostres socis i aficionats. No és que ens importés només els fets que poguessin ser, que poguessin resultar penalment punibles. No, per la seva gravetat. Ens importa tot, la correcció de tot. Llavors, tanta preocupació teníem perquè, evidentment, no s'haguessin produït irregularitats que es poguessin qualificar de penalment punibles, com aquelles que no tenen repercussió penal, però que en el club no ens agrada que hi hagi disfuncions, i molt menys en la gestió, que és un tema tant el president Bartomeu, el té a dalt de tot en quant a intentar ser curós i intentar ser cuidadors amb el patrimoni que els socis li posen a les seves mans.
Les conclusions finals és que el preu era correcte dintre d'uns barems, que més o menys, tot i que hi va haver-hi algun error, com ara vostè ens deia, en els processos, però tothom estava informat, que no hi ha hagut difamació. Per què es va trencar el contracte al febrer, llavors?
Per precaució. L'Òscar Grau, no sé si... Suposo que el coneixeu tots.
Sí, home.
És una persona especialment recta en aquestes qüestions. I diguéssim que ell, si s'havien plantejat dubtes al respecte... doncs preferia, com dir-vos-ho, diguéssim...
Tallar-ho ja?
Sí, per evitar qualsevol tipus de dubte o suspicàcia.
Però clar, aquesta empresa pot dir, escolti'm, ara s'ha demostrat que jo era entre cometes innocent, el Barça es planteja recuperar la col·laboració i la feina amb aquesta empresa, ara immediatament?
No. Les indicacions que tenim de la Junta Directiva, que és el que avui el portaveu comentava, és que, en primer lloc, com bé dèieu vosaltres ara fa una estona, no?, que falta feina per acabar, falta feina per fer. El primer que té que fer l'empresa és acabar de la feina, diguéssim, no? les que es puguin acabar. Les que no es poguessin acabar, doncs llavors rescabalant-se del que falti per arribar a que això del club no suposi ningú tipus de cost, ningú tipus de pèrdua, uh-huh. o de perjudici, en aquest sentit. I però el primer és enllestir-ho. Mantenir una col·laboració amb aquesta empresa, visto lo visto, ho veig complexa, ho veig complicat, perquè, a més, no crec que sigui el millor dels antecedents al tornar a recuperar aquesta col·laboració, però en qualsevol cas no em correspon a ningú. Això ho decidiran els departaments corresponents i començant per la Junta Directiva.
Emili Rousseau va ser dels que més va generar en renou al fer aquelles declaracions que després ha matisat i fins i tot diria que s'ha fet enrere. La demanda, avui deien a la roda de premsa que està en marxa. És un dubte que tinc, però si estaven pendents de saber si hi havia una corrupció amb aquesta auditoria, que avui, efectivament, ja ha quedat resolt, la demanda en el seu dia es presentava a expenses de que avui aquesta auditoria pogués sortir dient que sí que hi havia corrupció allà on s'hauria hagut de retirar, o...?
La demanda es presentava, és una altra conciliació civil previ a querella criminal, uh-huh. Per injuries i calúmnies. El club tenia molt clar que les manifestacions realitzades eren absolutament injurioses i calumnioses. I, per tant, no estaven a les expenses de res. En qualsevol cas, si jo ja ho he dit també a la roda de premsa, cadascú ha de ser responsable de les paraules que diu, en concret. no serveix. I, bueno, jo volia dir, o jo em referia que l'important era, quan es va manifestar que s'havia ficat mal a caixa, es diu exactament el que es va dir, ficar mal a caixa.
Però aquest acte, de conciliació vol dir que s'asseuen a parlar a veure com ho arreglem, o que això va a judici i esperen treure'n
no,
alguna cosa?
No. Un acte de conciliació, bueno, això passa en qualsevol tipus d'acció característica, l'acte de conciliació implica que el demandant, futur querellant, el que li ofereix la possibilitat en el, querellant, el demandat futur querellat és el de rectificar. I és el que en aquest cas de conciliació pues, el futbol club Barcelona, si el senyor Rousseau rectifica i deixa sense efecte les seves paraules, les, com es diu vulgarment, les retira, llavors no procediria cap querella criminal perquè estaria, el club estaria satisfet en les seves pretensions. Si pel contrari o no es va a l'acte de conciliació o es reitera amb les seves consideracions, perquè no estem, no cal que expliqui res, no cal que concreti res, es va dir exactament ficar mà a la caixa.
Sí, sí.
I per tant, si rectifica i deixa sense efecte, com dic ara vulgarment, retira aquestes manifestacions, el club no procedirà a interposar la querella perquè estarà satisfet amb les seves pretensions.
D'acord.
És tan simple com això.
No, queda clar, perquè així sabem també en quin punt està. I l'última, Jaume Masferrer, que n'hem parlat molt, era un executiu molt proper al president, avui han aclarit que està suspès de feina, però no de sou, això és així?
Sí, segueix en la mateixa situació que estava...
Però i exactament, perquè ho entenguem, està suspès de feina, però no de sou, exactament quina penalització suposa per ell?
Això és una decisió que va prendre la Junta Directiva en el seu moment i des del punt de vista jurídic poc hi puc afegir perquè no, com entendràs no em correspon a mi fer valoracions al respecte, no?
Però és com, és a dir, vull dir, segueixes cobrant el sou però no treballes, perquè ho entenguem,
Sí, és així, sí.
O sigui, és com unes vacances.
Bueno, tampoc és això, perquè diguéssim que hi ha una resta disponible perquè el club digui, per exemple, en qualsevol moment, vine aquí reincorporat i pues, el que tinguis que fer.
Ja, si no se'n pot anar a les Bahamas.
I a més, jo també, a veure, vull posar de manifest també que això comporta sempre un patiment personal i més quan ets una persona pública assenyalada. No
això per descomptat.
No és fàcil assumir aquesta situació perquè a mi, quan he sentit comentaris al respecte, dient, ah, doncs mira, vaya xollo, no? Deu estar a casa i tal, home, de xollo res, perquè, repeteixo, ets cap del departament de presidència del club, ets una persona pública, ets una persona que ets assenyalada i, per tant, em sembla bastant injust, si se'm permet l'expressió, trivialitzar aquesta situació de suspensió. Jo estic segur que el senyor Jaume Masferrer el que voldria és treballar 24 hores al dia i cobrar la meitat, probablement. Però la situació és aquesta i no puc dir altra cosa més.
Té raó. I si amb això de les vacances potser no he estat afortunat, ho retiro, perquè no era la meva intenció, però pretén que la gent tingui clara la situació de tots els actors en situació.
Així ho he percebut. Simplement que volia aclarir-ho perquè a vegades, vosaltres en teniu coneixement i ho viviu, perquè viviu entre l'opinió pública i les persones que són protagonistes de l'actualitat, no? Sou els que traslladeu l'actualitat de les notícies. I, per tant, jo crec que és bo també posar de manifest això, que assenyalar a una persona, ets notícia, potser ets notícia, però després extreure d'aquí una situació de confort, pues no és fàcil. De fet, ja ho he dit abans, no és una situació agradable.
Segur.
I m'agradaria, des d'aquest punt de vista, demanar, en general, ja que ho esmentes, si em permets, un respecte per la figura del Jaume Masferrer, perquè independentment de que la Junta decideixi el que tingui que decidir, estic segur que ell el que voldria estar treballant 24 hores 24.
Senyor Gómez Ponti, li agraeixo molt que hagi tès la trucada del Club de la Menja Nit aquesta nit.
A disposar. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, ja ho heu sentit, va s'esvesa, Laia, amb les explicacions. S'agraeix que algú... A més, el senyor Gómez Ponti parla bastant clar. A vegades busca... alguns portaveus fan molta volta i alguns advocats fan molta volta i no expliquen. Jo crec que ens ha quedat bastant clara la postura del Barça. Us ha convençut? Esteu més tranquils que ahir respecte a això? Us creieu l'auditoria o teniu dubtes?
Home, jo mai s'ha creu l'auditoria.
Home, és una empresa seriosa, Pricewaterhouse, per tant, no?
Quan una qüestió està documentada i està explicada com s'ha explicat, jo me la crec. El que sí que és, jo crec que hi ha un parell de qüestions interessants a comentar. Una, que aquí els dos punts principals del comunicat fan referència justament a que la contractació per part del Barcelona de diversos serveis relatius a la monitorització i anàlisi de la xarxa no es va encarregar cap campanya difamatòria envers ningú, i el que no va existir cap conducta corrupta. El corrupte no es desprèn de l'informe que surt de periodístic de la cadena SER. Si la corrupció surt de les declaracions, sí, del propi vicepresident del Barça. És a dir, aquí partim de que el que denuncia el fet del que s'està fent, que és la cadena SER amb el seu informe, l'informe gairebé està confirmat, perquè l'únic que va dir Ràdio Barcelona va ser que s'havien trossejat les factures, i això ho acaba admetent el punt 4, que s'havia evitat els controls
de junta directiva, o d'alguns processos.
El context de la formalització i renovació dels contractes no es van complir amb els protocols de promoció interns del club. Per tant, també ho accepten. És a dir, aquí d'alguna manera ens trobem en una espiral que és la de que la pròpia directiva d'alguna manera corregeix a ex-directius i ex-executius. Uh-huh. Estem parlant d'una crisi interna, no estem parlant d'una denúncia periodística, tal com ho veig jo. M'explico, que era el punt de partida que ens va fer parar a tots, que és el que havia passat exactament. Aleshores, el senyor Rousseau també crec que ha fet un comunicat explicant que justament deia que, segons tinc aquí, que l'evasió de mecanismes i procediments de contractació interns del club és un fet que queda manifest a l'informe de l'auditoria, concretament que es va esmicolar el contracte en imports inferiors a 200.000 euros, fet que va impedir els controls interns del club que garanteixen que les contractacions es fessin sobre objectes il·lícits. És a dir, això és el que va passar. La declaració que fa Rousseau és, en un programa ràdio RAC1, quan ell diu que creu que s'ha ficat mal la caixa. I jo aquí també crec que és on es va desviar d'alguna manera tota l'atenció, que era el focus sobre com s'havia contractat aquestes empreses de monitorització. Fins que el senyor Rousseau no va parlar...
No, parlàvem llavors d'insults o de...
Bueno, just, és a dir, és l'únic punt que no em queda clar. És a dir, els altres m'ha quedat perfectament clar, perquè a més el club admet i l'auditoria ho explica, després que el preu de mercat és o no és, també era una qüestió discutible. Ara, qui va encarregar aquests informes? Això és evident que hi havia vots, ho hem vist tot i ho hem patit tots, i que el club diu que no hi té res a veure, bé, però hi ha hagut una empresa d'I3 Ventures o una afiliada que sí que ho feia. Jo no dic que sigui expressament encarregat per la junta directiva, és possible que no hi
hagi... Bé, no hi ha proves. Si ha estat així, no hi ha proves, i per tant l'informe diu que no hi ha proves. No nega, però diu que no hi ha proves. Passa.
Per tant, només sobretot aquests punts, és a dir, que jo entenc que el club no va fer bé de trossejar els contractes per evadir tots els controls i mecanismes que hi havia, per més que s'informés a la junta directiva. Tampoc entenc que com a conseqüència d'això s'hagi retirat a la confiança a la controladora, a la Noelia Romero, que és la que jo crec que també la desqualificació que ha tingut m'ha quedat molt sorprenent, com si formés part, fins i tot, o estés molt emparentada, per dir-ho d'alguna manera, amb els serveis molts dimitits, per dir-ho d'alguna manera, no? El senyor Rousseau, Tombes, els directius que hi havia en aquell moment. Ara, per altra part, celebro que justament el que va provocar el gran rebombori és de que s'havia ficat mal a caixa, i aleshores a partir d'aquí no hi ha corrupció. És saludable que es demostri que no,
home,
que no hi ha corrupció.
Era molt important que es digués això.
Sí, entre les explicacions que hem sentit i el que acaba de comentar el Ramon, en tot cas subratllaré algunes idees, no? Jo crec que hi ha una desproporció evident entre la gravetat dels fets denunciats per la SER, alguns dels quals recull el mateix informe i admet el mateix club, i com les repercussions internes. És a dir, no, com si tot hagués acabat bé i aquí no ha passat res. Home, sí que han passat coses. D'entrada, el cap de l'àrea de presidència continua apartat de la feina. Un CEO, un director general del club, va trencar un contracte per precaució perquè no li agradava el que veia. El Barça pagava una feina que no s'ha acabat fent. És a dir, el Barça ha consumit uns 600.000 euros... És a dir, ha pagat 900.000 euros d'una feina que en realitat de moment no, només li han fet 600.000. O sigui que encara no li han acabat, no? Hi havia una empresa que feia una feina i el club ho sabia. I el que ens diuen avui és... però el club no l'encarregava. En fi, costa una mica de veure-li la lògica. Perquè, insisteixo, estem parlant d'una cosa que fa que el director general del club digui ho trenco per precaució, i que la mateixa directiva decideixi que la mà dreta del president ha de plegar de la feina. i que portarà mesos més tard a un vicepresident que passava per ser el candidat continuista a dir algú ha posat mà a la caixa. Home, realment, el panorama, que no era molt tranquil·litzador, ha quedat restablert molt a mitges. És un d'aquests temes bruts que quan el toques t'embrutes. I això ha embrutat el nom del Barça. Perquè, a més, em sembla que en general tots els mitjans de comunicació hem comprat acríticament la idea que això era el Barça Gate. Home, no sé, jo crec que el nom del Barça no pot anar tirat pels mitjans d'aquesta manera, no? És a dir, em sembla que forma part d'aquest final o d'aquest lent final caòtic, desendreçat, amb què el club està navegant en aquest últim any de govern de l'actual directiva.
No, només un punt. El que més m'ha sorprès, perquè no sé de què va, és la presumpta extorsió al Jaume Masferrer.
Sí, això
el club,
no he volgut...
ha denunciat una...
Sí, no he volgut entrar amb el senyor Gómez Ponti en aquesta qüestió, perquè tampoc teníem gaire temps, però, que
és ambigua, és a dir, és com si el club hagués descobert una cosa que justament, o com a mínim jo no n'estic al corrent, ni tampoc ho he llegit en cap mitjà, és possible que algú n'hagi parlat, jo no ho havia sentit fins avui. Per tant, si el club fa aquest tipus d'acusació, jo crec que també, de la mateixa manera que ell requereix a les parts que difamen o que qüestionen el que està fent el club, doncs també seria bo que ho aclaríssim aviam exactament de què es tracta. A mi m'interessa especialment també saber què és això de l'extorsió aquesta. No?
Sí, això haurem d'aclarir-ho, perquè a més ja això ho deia al bord de la tarda, i això ja comença a tenir pinta de sèrie de Netflix, tot plegat. Laia, això no s'ha acabat aquí, perquè això també està judicialitzat, vull dir que aquí encara potser ens enduem alguna novetat, alguna sorpresa o alguna confirmació més. Sí, ja us dic jo que sí, que això serà així. Farem una cosa, si vols dir una cosa ho rematem, si no farem una pausa, perquè també vull que parlem una mica del que és a veure ahir al camp del Villarreal.
Home, t'ho diràs.
Perquè allò va valer la pena i tinc l'Autet preparadíssim. Farem una pausa rapidíssima i el Gerard Autet ens farà, jo crec que somriure avui, explicant un bon partit de futbol.
Només a la TDT.
Messi disposat a llançar el penal. Cap a la pilota, Messi. Gol! Estava absolutament embussat Messi. No hi havia manera de fer gol. I com ho ha trencat? Doncs amb un recurs com és un gol a l'estil panenca.
La TDT, la transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de les 9, la TDT del Barça espanyol a Catalunya Ràdio.
Gol a l'estil panenca.
La narració del partit és una exclusiva de La Caixa. La Caixa dona suport a l'esport.
Des de sempre, el més normal per nosaltres és estar al teu costat i al del teu negoci. Per això, en aquesta nova etapa, les més de 25.000 persones que treballem a CaixaBank continuarem amb tu perquè recuperis la vida que feies el més aviat possible. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
El món no ha necessitat mai tant persones preparades. Forma't i prepara't a la Salle Campus Barcelona amb el nou model educatiu flexible Smart Learning en graus, màsters i cursos. Informa't a salleurl.ed. A la Salle We Love Challenge.
La millor plantilla del món només s'aconsegueix jugant. Apunta't al Campus Barça Academy Sport i converteix-te en un crack blaugrana. Informa't a la web campusfcbarcelona.com. Places limitades. Organitzat pel diari Sport i Barça Academy.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
36.416. 3, 6, 4, 1, 6.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
53, 0, 5, 3.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
El Club de la Mitjanit, amb Francesc Garriga.
Anàlisi autèntica.
Ara saluda l'Autet. Laia, ets aquí, eh?
Sí, 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 sí.
Hem perdut, sí.
Ha passat aquí tanta xarxa i tanta història que sí. M'he desconnectat.
Bé, ara de seguida tindrem l'autet perquè ahir el Barça va fer un bon partit i sobretot va guanyar el camp d'un rival complicat i el Barça i el Besa estaven encantats de la vida amb el que van veure al terreny de joc, que ja feia dies, ja ens tocava tenir-ho. Gerard Tautet, bona nit.
Bona nit.
A veure, explica'ns què va canviar ahir perquè el Barça i el Besa avui en vinguin somrients en comptes de badallant pel partit del Barça.
Home, primer de tot va canviar el sistema, el dibuix, la posada en escena de l'equip. Jo crec que ningú s'esperava una intervenció d'aquest tipus de Setién i al final li va sortir bé. Van canviar bastantes coses amb el 4-3-1-2, amb aquest mitja punta, Leo Messi en atac, penso que va ser diferencial.
Perquè és el dia que se li ha trobat el millor encaix a Griezmann de la vida?
De la vida.
Bé, de la vida blaugrana dels últims mesos.
Sí, sí. Sí, perquè estava més per dins, perquè entrava més d'un perfil esquerre, o sigui, partint des de la dreta, perdó, perquè per la seva cama bona, ajuntat amb Messi, molt a prop de Luis Suárez, les sessions amb Kurt s'associa bé, toca bé, descarrega bé de cares, és, tècnicament està ben dotat i en pocs minuts va tocar moltes més pilotes que els últims partits. Jo penso que sí que va ser la millor versió de Griezmann que hem vist últimament.
I aquesta fórmula, això d'ahir, li veus continuïtat en el temps?
Sí, jo penso que se li pot donar continuïtat, jo penso que sí. Bàsicament perquè també el fet diferencial de Griezmann per dins, jo penso que un altre fet diferencial que abans me l'he escoltat és Sergio Roberto, que va ser activant a Jordi Alba per al costat esquerre, que Sergio Roberto des de que estava al Barça B, des de fa 10 anys, el veien jugar d'interior esquerre. Aquests dos fets diferencials es poden aplicar a altres partits, sens dubte. El que passa que altres partits, el Villarreal també va permetre pensar molt, jo penso que Callejo no s'ho esperava i va permetre pensar molt, es va descobrir molt, i amb equips on s'enfonsin una mica més, veurem si el Barça troba aquests forats, aquests espais que va trobar l'altre dia, però es pot aplicar, sí, es pot aplicar a algun altre partit.
Clar, ja veurem com funciona. En tot cas, si el Barça seguís així a la Lliga, bé, ja, doncs posem una espelma, però i a la Champions, amb els desajustos que li estem veient defensivament, però en canvi més fins al davant, es pot guanyar una Champions així o com deia la Messi, no alcança?
Sí, no sé si alcança, no sé si alcança, però el que està clar és que si tu ets contundent l'àrea rival, aquest sistema t'aporta molt poder ofensiu perquè vols dos laterals molt llargs, molt amunt, i si tu ets contundent l'àrea rival, evidentment tens molt de guanyat. El que està clar és que tu descobreixes molt. El Villarreal, sense anar més lluny la primera part, va tenir dues opcions claríssimes amb unes transicions on els dos laterals del Barça estaven molt amunt. Per tant, aquestes coses s'han d'acabar de fixar bé, o probablement no ser tan atrevit i pujar un lateral i no els dos. Bueno, són petits detalls que la Champions et pot donar. Per guanyar-la, no ho sé, per donar guerra fins al final, bueno, podria ser. Si l'equip dona el toc que va donar l'altre dia, jo penso que s'ha de ser un punt optimista.
Sou més optimistes avui que dilluns passat, veient el partit de diumenge?
Home, de cara a la Lliga, el problema és que el Barça no depèn d'ell mateix.
No, en general. Perquè la Lliga és evident que està complicat.
Sí, home, és una prova de geni, de... en certa forma de coherència entre el que es diu i el que es fa. Quan Piqué va dir som al Barça i no ens rendirem, bueno, doncs ahir ho van demostrar, i el Villarreal fins ara s'ho havia menjat tot, o almenys des de la tornada del confinament. O sigui que sí, esclar, home, això et dona una mica més de benzina. Ara ja veurem fins on arriba tot això, no?
Bé, em vaig emportar un gran disgust després del partit de Mallorca, perquè creia que el primer partit que juga el Barça a Mallorca...
Després de Mallorca?
Sí, perquè després va...
Sembla que fa 3 mesos.
No, però el Mallorca va ser el primer partit post-pandèmia, el Barça va guanyar clar, i vaig pensar, ostres tu, aquests xicots han aprofitat el temps. I en canvi el següent partit vaig quedar totalment destrempat. Vol dir que aquest equip el que li ha faltat és continuïtat. Sí que penso que el partit de l'Atlètic de Madrid, i crec que també ho vam comentar aquí, el Barça no va guanyar, però va començar a apuntar alguns detalls de millora. I diria que es va corregir en el partit d'ahir. És a dir, els canvis van ser que... Parlem molt del canvi de dibuix i del canvi de plan de partit, però en el fons Riqui Puig va ser substituït per Messi i Griezmann va fer de Messi. Ja sé que he simplificat molt, i el Tet em corregirà perquè ell és l'entrenador i jo sóc un simple crític periodístic, però vaig tenir la sensació que aquell romba que ocupava el Riqui Puig ahir el va ocupar Messi i el Griezmann va fer de davanter amb el Luis Suárez. Això, un. Dos, em va agradar molt que per fi es pugui substituir el Luis Suárez al minut 59 i que no foti mala cara.
No passa
i que,
res.
I que no passi res. És a dir, primer és l'entrenador, que és un gest de dir, bé, senyors, aquí mano jo, i tercer, com deia el Gerard, de que el joc de posició es recupera a través dels volants. Si ni Rakitic, ni Arturo Vidal, ni tot el carrusel de centrecampistes que hi han anat, apareix el Sergi Roberto i fa, justament, quan parlem de trobar un Xavi o parlem de trobar un Iniesta, ja ho sabem que no n'hi hauran. Però algú que sàpiga el seu solfeig. El joc de posició és això. El solfeig l'aplica Sergi Roberto. Estarà més fi, estarà menys fi, li agradarà més o li agradarà menys. Però és això. Aleshores estem parlant de tres coses de sentit comú, que és el que a mi m'excita quan coses que un aficionat qualsevol que segueixi la trajectòria del Barça veu i que li costa que s'apliquin, i en canvi ahir els vaig veure aplicats.
El Barça... Garri, deixa'm afegir-me a l'excitació del
Vinga,
Ramon.
Vinga, va, suma-t'hi.
Només amb una cosa. L'acció que comentàvem de Sergi Roberto, el joc de posició que l'entén molt més bé, l'interpreta molt millor, el que està claríssim és que ahir es va veure perfectament que juga molt millor amb Alba, que també entén que amb Semedo li costa molt més activar aquest costat dret, és molt diferent, no s'entenen tan bé, els espais no els ocupen igual, Sergi Roberto estava pendent per si Alba pujava de seguida per quedar-se, per tant, jo penso que aquesta situació li va anar bé també al Barça l'altre dia.
Voldria remarcar, en el moment de felicitat màxima, el gol d'Ansu Fati. Primer, que aquest nano em sembla que ja n'ha marcat 6 i és un juvenil.
Compte,
Però és que el gol que fas, hi ha la repetició de la càmera que hi ha darrere la porteria, que per tant li veus la cara.
Sí.
No,
sí.
Mira, saps com l'Audrup que feia la passada sense... T'hi vas fixar, Gerard?
Sí, amb el cap a dalt.
Amb el cap a dalt, com mirant cap a l'altra banda, per això dius, com és que el porter s'ha quedat clavat? Perquè a mi la pista me la dona això. El porter es queda clavat? Com és això? És que l'ha enganyat, perquè estava mirant com dient vaig a fer la passada, i li xuta fàcil. Escolta, amb 17 anys s'ha de ser molt bo, s'ha de tenir el cap molt fred per fer aquestes coses. I això, com a il·lusió de futur, en fi, per aquesta temporada, però sobretot Bassa per les que puguin venir...
Bassa, t'il·lusiona
el sofà, clar que m'il·lusiona.
Clar que m'il·lusiona. Vas,
clar que m'il·lusiona.
Bé.
A mi em va semblar un detall tècnic d'una... Fixa't, quina morrieria, no?
Sí.
Clar, deixar clavat un porter de primera divisió amb 17 anys.
Això va passar a Villarreal.
Ara poses el De Jong en lloc de l'Arturo Vidal.
I tot solucionat.
No, però jo l'únic que em fa patir és els centrals. Perquè amb aquest dispositiu les transicions pateixen molt el Piqué i el Lenglet, i aleshores sort ja el Ter Stegen, perquè si no els desajustos en aquestes transicions són complicats.
Els centrals, com l'Autet, que sempre tenen desajustos, però va, Autet, que és juliol i ja ho podem fer.
Jo no ho he dit, Gerard,
això. Jo no ho he dit, algú més ajustat, sempre tot, a temps i a comentari.
Avui, encara que sigui express, recuperem l'anècdota. Reclinem una mica. Què et sembla, Tudel? Ja tocava,
ja t'ha donat permís el doctor
Simón? Ja tocava, perquè a més, sí, jo crec...
A partir de julio se puede.
Se puede reclinar.
Sí. A veure, Autet, que avui...
En té unes quantes, ell.
Sí, no, de fet, els últims dies, que ens hem anat trobant a la redacció de la tele, han anat sortint anècdotes, dic, tio, no me n'havies... Totes aquestes, ja no les recordo, no les apuntem. Però avui vull preguntar per xarxes socials, perquè, clar, has vist que avui parlàvem molt de xarxes socials.
Sí.
A tota la teva època, tema Twitter i Facebook, això encara no existia, no?
No, arrencava el Facebook.
I rebies molts missatges de fans?
No
m'ho crec.
Alguns, però no masses.
I cartes?
Sempre rebies alguna cosa, a vegades a la ciutat esportiva.
Alguna cosa.
Sí, alguna.
No cartes, alguna cosa. Què havies arribat a rebre?
No, home, cartes d'aficionats o fotos. Es portava molt de les fotos i tirant fotos als entrenaments, als partits, i volien que els hi signessis, i coses d'aquestes, i sí que havia...
Alguna carta d'amor no t'havia arribat?
No la recordo. La recordaria, em
sembla. Puc explicar una anècdota? Jo una vegada estava amb un jugador del Barça, va obrir un sobre i hi havia unes calces d'una dona amb un número de telèfon. Això ho he vist, jo.
I el jugador va trucar,
Va obrir davant meu i el vaig quedar mirant, va dir, bueno, esto es normal, no te preocupes. Digo, no, jo no me preocupo.
Home, no hi ha la llegenda urbana que a Maldini li van enviar una carta amb un anell d'or?
Sí, brillant. Sí.
Que sí? Que hi havia una...
A tu ni anell no, ni calces, anell, no?
Ni anell ni calces, tu.
Que avorrit, no? que avorrit. El Tep, moltes...
Un autògraf.
Dame algo. Gràcies, Autet. A veure, que tinc el Campos amb un termini. És el gossip d'aquest dilluns 6 de juliol.
Gossip. Wag one's tongue, speak about others and reveal secrets or intimacies. Shh, don't tell anyone.
Xavi Campos, bona nit.
Bona nit, Garriga.
Perquè avui és un dia que tenien el Barça marcat al calendari.
Sí, perquè d'aquí a 16 minuts, d'aquí un quart d'hora, finalitza el termini legal per fer efectiva la clàusula de sortida de Lautaro Martínez de l'Inter per valor de 111 milions.
Hem de tenir el fax a punt?
No. No, tranquil, que no viurem una altra nit com aquella de...
Home, en Basses Bes estem acostumats a nits de fax, eh? Vull dir que això...
De Gea, no?
De Gea, això seria començar i acabar.
Un dels primers clubs de la mitjanit a la història, no?
Sí, sí, la nostra vaca, la nostra etapa, sí, sí.
Sí, 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 ja recordo.
Bé, avui no passarà.
Avui no passarà. Avui s'acaba el termini per fer efectiva la clàusula de rescisió de Lautaro Martínez amb l'Inter per valor de 111 milions d'euros. Això, aquesta mitjanit, perd el valor legal que ha tingut els últims mesos, que ha tingut aquesta temporada. O sigui que...
S'esfuma.
Ara mateix, sí, Lautaro... No s'esfuma Lautaro, s'esfuma la clàusula de rescisió de Lautaro. Tot i que això, i em sembla que això ja s'ha explicat, el Barça no ho contemplen com un problema perquè les bones relacions entre els responsables esportius del Barça i de l'Inter permeten passar aquesta data sense que sigui un trauma i mantenir l'esperança que el Barça fitxi Lautaro, que és el seu principal objectiu per reforçar l'equip de cara a la pròxima temporada, fins que s'acabi el mercat, que, si no m'equivoco, és el 4 d'octubre. Aquest any el mercat futbolístic s'estirarà fins al 4 d'octubre, uns 15 dies, 3 setmanes després que comenci la lliga, per exemple. Per què passa això? Perquè hi ha molt bona relació entre els responsables dels dos clubs, i aquesta bona relació, i aquí tenim el gossip, permet allargar el valor dels 111 milions d'euros de Lautaro Martínez fins que s'acabi el contracte. O sigui que el Barça s'ha assegurat amb l'Inter la possibilitat de fitxar Lautaro per aquest mateix valor que marca aquesta clàusula que finalitza aquesta mitjanit durant tot el mercat d'estiu, fins al 4 d'octubre. El Barça fins i tot són partidaris d'incloure algun jugador, es comenta la possibilitat d'incloure Junior Firpo per no haver de pagar tants milions i abaratir d'alguna manera l'operació, però vaja, que els 111 milions d'euros tindran valor durant tot el mercat d'estiu fins al 4 d'octubre si el Barça d'alguna manera al final aconsegueix afrontar aquest fitxatge que és segurament la prioritat número 1 de la Secretaria Tècnica laboral aquest estiu.
Bé, és una bona notícia això, no? Perquè vol dir que es manté l'opció oberta.
Sí, la veritat és que sí. Per la gent que negocia, sobretot,
clar.
Els ha alliberat de cert estrès els últims dies.
Doncs mira, tot això que ja tenim. Campos, moltes gràcies.
A tu.
Abans d'acomiadar-vos, no us he preguntat res del VAR.
Bueno, el VAR...
Vosaltres sortiríeu a criticar-lo? Creieu que ajuda el Madrid? El Madrid roba? ho he preguntat,
que fotran una querella. No, jo el que dic és que el VAR és una màquina, diguéssim, que et dona respostes a les coses que li preguntes. Però si no li preguntes, no et dona una resposta. Llavors, si tu li preguntes per una trepitjada d'un jugador de l'Atlètic de Bilbao, et diu, és penal. Si no li preguntes per una trepitjada de Ramos, no et diu res, clar, perquè no li has preguntat.
Claro.
Este és uno. Dos, se suposava que el VAR havia d'il·luminar aquelles coses que tothom havia vist excepte l'àrbitre, perquè l'àrbitre no quedés en ridícul en un món amb tanta tecnologia. Però, és clar, si hem de rearbitrar tots els partits i pervertir allò que està passant al camp, que es va veure molt clarament el dia que Ter Stegen para el penal. Els jugadors de l'Atlètic de Madrid, contra l'Atlètic de Madrid,
sí,
de l'Atlètic de Madrid, ell l'atura i diuen, bueno, doncs ens l'han aturat, continuem. Llavors, no, hi havia 2 centímetres. No, aquests 2 centímetres deuen ser legals, però no estan gens en l'esperit del partit. No? Llavors, crec que ho ha dit molt bé el Quique Setién, no? Quan ha dit, diu, bueno, és que ja no l'entenc, és que ja no l'entenem. Llavors, clar, quan un factor pensat per clarificar el que fa és confondre, doncs no serveix.
Hi ha una cosa que es manifesta, bueno, per mi dues, que el Barça no perdrà... No guanyarà la Lliga.
Tu avui has tingut, un d'aquells dies de tuits divertits, eh? N'has fet un i després la gent no entén una altra cosa. I tal. Sí.
És a dir, jo crec que el Barça ha de fer els deures i no els ha fet i, per tant, no s'ha d'excusar en el VAR. El que és evident, també, d'altra banda, és que de les 7 jugades polèmiques que hi ha hagut des de la pandèmia en els partits del Madrid, les 7 interpretables han caigut de la banda del Madrid. Això és un fet. Això és un fet, no m'estic inventant res. A partir d'aquí tu pots tenir una reacció institucional, pots tenir una reacció colèrica, pots tenir una reacció populista, pots tenir... Jo entenc que la reacció del Barça no és la que correspon a un president. És a dir, el Barça ha de buscar els mecanismes que ha de fer per fer palès el perquè del seu disgust, però crec que ho pot fer d'una manera més elegant.
No em va agradar.
A mi no em va agradar la intervenció del president, perquè crec que primer ha de ponderar l'actuació de l'equip, ha de felicitar l'equip pel resultat, ha d'explicar que l'equip lluitarà per el que ha de lluitar, ha de manifestar d'alguna manera si el suport a l'entrenador o no, recordem que s'estava discutint l'entrenador, i després dir que en el context que està jugant creu que pot jugar amb condicions d'inferioritat perquè hi ha altres equips competeixen amb més avantatges. No ho sé, em va semblar, si se'm permet l'expressió, groller, poc meditat, em va semblar molt bé per quedar bé de cara a l'afició del Barça, dir està bé que el president ho digui i perquè avui alimenti tot el debat a tota la penya de Madrid, que estan tots amb les paraules de Bartomeu, no? Que no recorden precisament les que va fer en el seu moment Butragueño. Que passa no. Que Butragueño les fa amb un altre to i una altra manera, ni la trucada que va fer Florentino. És a dir, entenc que al Barça li falten de vegades mecanismes a l'hora d'expressar el per què no se li fa cas, perquè com a mínim quan passen coses manifestes com aquestes doncs no es corregeixen.
Basses i Besa. Dilluns que ve és l'últim dilluns de temporada del Club de la Mitjanit. Tinc una bona notícia per vosaltres.
Ah, sí?
Tindrem un partit del Madrid en joc. Viurem un Granada-Madrid. No tinc una sorpresa.
Bueno, és Granada, eh?
Celebraràs molt un gol del Granada si ens cau en directe, Basses?
Home.
No, home, no, m'has de dir que sí. Un critet, una mica de crit.
Bueno, si un vamos, no? Allò...
Vamos.
Sí, com celebra els gols al Basses?
Ho veurem dilluns que ve. Sí. Ho veurem dilluns que ve. El tindrem aquí enganxat a la cadira i posem una webcam. Basses, Besa, moltes gràcies.
Sí, però llavors què passarà? El bar el revisarà.
Posarem una webcam per veure la teva reacció. Allà sí que hi haurà crit. Atenció al joc de la Lliga, que anem... A...
Bueno, ens n'anem. El Ramon
sí,
i jo
sí, marxeu, sí, perquè això no us interessa.
Per això.
El joc de la Lliga.
Es va acabant i anem sumant punts, perquè han fet fora Garitano de l'Alavés, tot el que el veu posar, pumba, el Besa diu que el tenia. Doncs mira, aquí el Besa haurà sumat 5 punts, el Basses no el tenia. L'Espanyol és l'equip amb més expulsats. Hi ha canvi aquí de classificació. Recordeu, que en relació al primer premi, com a conseqüència de la crisi derivada per la Covid-19, el premi serà substituït per un nou premi, un viatge gran reserva per Catalunya, amb allotjament i altres sorpreses, durant una setmana pel guanyador i un acompanyant. Com sempre, gentilesa de Cellers Maset, el cava Avi Pau, el millor cava brut naturer del món. Atenció, perquè tenim 7 participants ara mateix en classificació en primera posició. L'Adrià Tella, el Jorge Alves, el Juli Torrent, l'Òscar Resano, el Francisco Javier Camacho, el Ricard Paz i l'Àngel Olivar tenen 55 punts. Entre ells es disputen aquest premi. Queden encara jornades. Veurem qui guanya el joc de la Lliga de Cellers Maset. Deixa'm anar a Girona, que tinc el Solà... No sé si estarà content o no. Solà, bona nit.
Hola, bona nit, Garriga.
Està prohibit per estatuts del Girona guanyar 2 partits seguits?
Sí, sí, per l'Osca i pel Saragossa i per l'Almeria. Sembla que ningú...
Tia, noi, no hi ha manera, eh?
No, però mira, jo crec que és una bona notícia que el Cádiz s'hagi escapat 5 punts. Ja fa dies que ho estic dient, perquè la penúltima jornada el Cádiz ve a Girona a jugar a Montilivi, i si pot venir pujat, saps, com allò d'anar al lavabo i... que ho tinguis tot fet...
Sí, que el Cádiz vingui cagat i pixat a Girona, no?
Exacte, no m'atrevia a dir-ho, però...
No, aquesta ja,
és la frase.
Ja es pot dir. No sé si dir-li al community que faci el tuit. Eduard Solà, 2 punts, el Cádiz hauria de venir última jornada cagat i pixat.
Cagat i menjat.
Que no ho faci, que no ho faci per si de cas. Escolta'm, però l'ascens directe encara és possible, o no?
Clar, és que avui
és que avui havíeu de guanyar, tu.
Sí, és que avui deien que s'havien de produir 2 equacions, guanyar i que perdés el Saragossa.
Ha passat el més difícil.
Ha passat el més difícil, que el Saragossa ha perdut casa amb el Rayo Vallecano, però compte, jo també insisteixo que aquests que venen per darrere
compte,
són perillosos.
És que el Rayo no et convenia tampoc que guanyés, clar.
No, un empat que era estar millor. Jo sempre que els rivals empatin. Tenerife, Alcorcón i Rayo se situen amb 53. Bé, el Girona està a 5 punts a la zona de descens directe, però com que tots estan fallant, vés a saber el que pugui passar. Però ara ja 5 punts són molt, tenint en compte que només en queden 12 per acabar la Lliga.
Hi ha hagut polèmica?
Sí, per unes possibles... No, possibles no, per unes mans dins l'àrea d'un jugador de l'Sporting. Ho han revisat al VAR i l'àrbitre del partit ha dit que no havia passat res. Ha estat a la primera meitat on el Girona ha sigut una mica millor, però més del mateix. Ja, al final, molt abusant de passades i pilotes penjades a Estuani, que ja li situen entre 2 i 3 centrals. I, vaja, hi ha molt poques opcions si no pots pujar si no fas un gol. també s'està demostrant doncs, que el Girona està depenent massa d'Estuani en aquest final de temporada.
Doncs ho veurem, Solà. Crec que jugueu dijous a les 10?
Sí,
no,
a tres,
no, tres quarts. Quart de 10. Fantàstic, el club de la mitjanit viurem tota la segona part.
Quina setmana t'està quedant, eh?
Hòstia, tan Solà no sé si podré, eh?
Tres quarts d'11, no, tanta estona. Tres quarts de 10.
Tres quarts de 10, doncs el partit acabarà tres quarts de 12. Sí. Tindrem tota la segona part per gaudir-la.
Ara l'he fet mandra, eh, el Solà, això.
Sí, ara, diu, hòstia, no pensava que no ho faria, poc que m'ho pensava, jo, això. Va, tira, dijous segona part, gràcies. Mare de Déu, que hem d'aguantar. I espera que falta el Macià. Ernest Macià, bona nit.
Què vol dir aquest? Espera, que falta el Macià. Què, això, que hem d'aguantar? Escolta, que vinc amb carn fresca avui. Vinc
no,
amb
peix,
bon
peix fresc. M'agrada molt els teus correus amb peix.
Peix fresc.
Peix
doncs
fresc.
Peix fresc.
Avui què tenim?
Sí.
Llobarro del bo.
I a més, salvatge. Acabat de pescar, sí, sí. I a més, moreno. Ens ha vingut moreno.
Oh, sí,
Sares,
està molt moreno, ja sé qui bixos, eh? Sí, 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 sí.
Estiueja a Illes Gregues. Apa, seva dona és grega i ha vingut aquí a fer una petita excepció per la roda de premsa i una conferència d'entrenadors que tenien a l'Euroliga i s'ha anat tornant ja.
Bé, finalment, ja el tenim aquí, ja l'hem vist al pèl i ha arribat. Què ha explicat avui? Serà una Jessica Bixos?
Doncs mira, el Jessy Cabixos estava molt content de tornar a Barcelona. És el soci número 86.900 i pico. És a dir, estem parlant d'un soci ja fa uns quants anys. Crec que fins i tot es va fer soci de quan estava jugant als Indiana Pacers a l'NBA, amb la qual cosa estem parlant d'algú que és culer de fa bastant de temps. I a veure, què vols que t'expliqui? Per exemple, el Sares avui ha parlat de per exemple... Com ha anat tot plegat? Perquè el Barça l'ha anat a buscar diverses vegades.
Això.
I a la tercera ha anat a la pensuda.
Se necessita mejorar algo, necessita aprender, necessita coger experiencia en nuevo trabajo, porque yo soy un entrenador bastante joven, y pues yo creo que este verano pues se puso todas las cosas que te hace decidir.
I totes les coses és que té un bon equip, que els dirigents li han dit que via lliure, que faci el que vulgui, i ja té el permís, perquè el primer cop que el van anar a buscar encara no complia els requisits.
Ha donat pistes de què farà, com vol jugar, què veurem l'any que ve al Palau?
Bueno, ha dit bàsicament que vol un Barça alegre i combatiu, que diria la cançó, un Barça alegre i combatiu i que jugui bonic. I poca cosa més, perquè no s'ha mullat gaire.
Este partido en San Jordi que cualquier canasta parecía un gol de fútbol en Camp Nou. Bueno, en fútbol, a ver si marcamos los 5 está bien. Nosotros ahí marcamos unos 75, 80, algo así. Así que ambiente espectacular. La verdad que nunca olvidé estos momentos tan grandes y bueno, estoy muy contento.
Aquí recordava la final de l'Eurolliga, eh? Del
2003.
Del 2003, aquella que va guanyar el Barça.
Ves que no, perdó, ves no està ben dit. Compte que no haguem d'anar a jugar al Sant Jordi alguns partits amb Saras i Mirotic, que l'any passat ja s'ho van plantejar, però Pesic no volia. No sé, Saras, si voldrà. Jo crec que sí.
Escolta'm, tres coses ràpides. Corey Higgins, què ha passat?
Doncs que l'han operat fascitis plantar i ja l'arrossegava la fase final del play-off. Va ser l'home que es va jugar el triple final, que si arriba entrat dona el títol. Doncs bé, estarà dos mesos llargs de baixa, l'han operat avui.
Demà, dia important a la penya.
Perquè presenten a Pau Ribas a 2:15, em tindràs allà,
home,
clavadet i puntual.
Fantàstic. I bé...
preguntarem si és del Barça o de la penya, que tot i que ja ho sabem, això, no? En principi
home,
és...
de la penya. I escolta'm, a Manresa també per la porta gran, no?
Doncs sí, el Rafa Martínez.
Home, això és fantàstic, sí, fa il·lusió, eh?
Molta, molta. Ell volia, en tenia ganes.
Quants
i
anys té?
Doncs ara...
38?
Ostres,
38,
no
m'has agafat. 38.
Vale, vale. No, és que m'he oblidat abans de dir-te que el Saras, que li han preguntat pel Pau Gasol, no? I ell ha dit que, bueno, que era molt amic seu i que li faria gràcia. Avui el Pau Gasol fa 40 anys. Mm. Per això jo anava a dir ara 40. El Rafa és un palet més jove, però es anava a retirar, eh? S'anava a retirar ja. I mira...
l'últim any a Manresa, no?
I l'Unicaja també li havia fet una oferta, però diu, vull retirar-me aquí. Doncs,
fantàstic.
Mira, davant. Sí, senyor.
Macià, no et retiris mai.
No, aquí em tindràs fins al 65, mínim.
Jo no sé si seré, però tu sigui.
Clar,
jo igual duro poc, Garriga, però tu sigui.
No, home, no.
Una abraçada, Macià.
Va, que vagi bé.
Adéu-siau. Tu, Déu, ens queden, dues setmanes, de temporada regular.
Dues setmanes?
Bé, no, ni això. La setmana que ve...
Ah.
ja està, acaba la Lliga.
Sí.
La temporada regular. Després hi ha la Champions, però...
Sí, però la part se n'estarà un altre... Sí.
És un estiu molt...
Un final una mica estrany, eh?
Sí, tot clar. Sí,
és surrealista i tot. Bé, que tornem demà. Gràcies a tots els que heu fet possible. I aquí estarem. Peu del canó.
Adéu.
Adéu-siau, bona nit a tothom.